L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
¿Qué sería fundamental para educar en una masculinidad sana? Lo primero y lo fundamental es tomar conciencia que, como se ha construido hasta ahora, la idea dominante o hegemónica de masculinidad no lo era, no es sana, ¿no? Si nos damos cuenta de que los hombres vivimos 7 años menos que las mujeres de media, si tenemos cuenta que el 93% de las personas que mueren por toxicomanías son hombres, o el 95% de la población penitenciaria, o el 95% de los victimarios en el mundo, o la inmensa mayoría de quienes se suicidan con éxito. Es decir, estamos hablando de que hay una construcción de la identidad masculina que es realmente tóxica y no la vemos, ¿no? Y por eso es fundamental educar en la expresividad, en la vulnerabilidad, en la imperfección, en la belleza de la capacidad de la conexión con las sombras, ¿no? No solo con el mito del vencedor o del héroe, ¿no? Entonces, esa masculinidad sana es una masculinidad que se cuida, que sostiene el mundo, que se sostienen entre ellos los chicos, entre nosotros los hombres, ¿no? Yo creo que es fundamental educar en algo sano, ¿no?
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit l'antropòleg Richard Bacete. Sigues un home valent i fort, no ploris, no expressis les emocions, ni siguis feble com una nena. Sigues competitiu, lluita, controla, si cal utilitza la violència, guanya. No siguis Marieta, arrisca't, revela't i domina. Se'ls repeteix des de petits i la resta de la vida hauran d'anar demostrant la seva hipermasculinitat com una màscara, i si no ho fan se'ls qüestionarà. Aquesta és la tesi del documental de Mask You Live In, per parlar de com educar per una masculinitat sana. Ens acompanyen
Joan Roa, psicòleg, professor i investigador de psicologia social. Rai Crespi, psicoterapeuta especialista en masculinitats. Rubén Rodríguez, educador, terapeuta sistèmic i especialista en criança i paternitat i fundador de Papadreando. I l'antropòleg Richard Bacete, autor de El poder dels nois. Acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La nostra assignatura pendent són els nens. Treballar per alliberar-los dels estereotips masclistes. Marina Subirats.
Doncs avui aquesta és la pregunta que ens fem a l'Ofici d'Educar. Com s'educa per una masculinitat sana? L'antropòleg Richard Bacete, autor del llibre Nuevos Hombres Buenos, apunta que en els últims anys s'ha fet molta feina en el terreny educatiu per empoderar les nenes. Però i els nens, es pregunta ell. Hem oblidat que els estereotips de gènere també afecten, limiten i perjudiquen els nens, i ara hem de dedicar esforços a treballar amb la mateixa energia per alliberar-los a ells d'aquests estereotips. Aquesta és ara l'assignatura pendent, alliberar els nens d'aquests estereotips de la masculinitat tòxica. Rai, Rubén, aquesta és l'assignatura pendent? Qui comença?
Doncs jo crec que sí, que hem de treballar per erradicar una mica aquests estereotips i per començar a donar veu i espai als nois, no? Jo crec que, com deia el nostre company, el Richard, hem estat treballant molt amb el focus amb les noies, no? I això ha sigut molt positiu, no? Hi ha cada vegada molt més empoderament. Però el que ens trobem a les escoles és que els nois, en molts casos, o cada vegada més, estan agafant una forma reactiva davant d'aquest moviment feminista, i jo crec que part és perquè encara no troben com quin és el seu lloc, no? Una mirada en positiu dins d'aquest camp, no? Llavors jo crec que sí que hem d'anar cap allà.
De fet, l'antropòleg posa com a exemple que una nena pot anar a l'escola vestida com vulgui, però un nen, si es posa un jersei rosa o amb un cor, rebrà una resposta agressiva i de burla. I diu ell, els nens tenen prohibits colors, formes, esports i sentiments tradicionalment vinculats a les nenes, i això encara està molt arrelat a la societat. Rubén.
Sí, a mi em sembla molt... Bueno, tota aquesta part que dèiem de l'educació envers els estereotips, envers el gènere, etc. A mi em remunta molt a la idea de, o aquesta frase dels nens, les nenes són el futur, no? I d'aquesta manera, per mi, els estem negant el que són, que és el present, estan en el present. Això per mi ens porta molt a tota aquesta part d'educar-los, educació emocional, educació afectivo-sexual, educació en el gènere, educació en... etc.
En tot cas, una de les coses que nosaltres ens volem demanar avui, com dèieu amb el títol, és com es pot educar per una masculinitat sana, no? Aquesta idea de masculinitat, perquè jo us deia que a vegades he rebut persones que diuen, home, és que al final sembla que ser home estigui penalitzat, no? I aquest concepte, per tant, de que hi pot haver una masculinitat sana, no? Des de la vostra perspectiva, com es pot educar per una masculinitat que sí que sigui sana, que sí que sigui saludable per la societat i per un mateix, no? I abandonar aquesta masculinitat més tòxica.
Clar, per mi és important partir d'aquesta cosa, no? De que hi ha, o sigui, es pot ser home i es pot ser home d'una manera en què no estiguis fent mal, no? En què donis cabuda a actituds positives i que tinguis una mirada igualitària, una dinàmica positiva, no? Llavors, jo crec que hem d'anar a rescatar això, i això també conviu ja en els nois, no? Llavors, què per mi és una masculinitat sana? En el treball que jo faig en relació a això, la masculinitat sana, hi ha dos vessants, no? Una part és poder reconèixer el que no està funcionant en mi, no? O el que està sent masclista o patriarcal en aquest moment de la meva vida. I això per mi ja forma part de la masculinitat sana. O sigui, crec que el masclisme també passa per la ceguera de que això està passant, no? Jo crec que, per exemple, en els meus grups que porto, quan algun company pot reconèixer que està fent mal a algú o que no ha sigut responsable amb algun tipus d'actitud o que està tenint una actitud manipuladora, xantejadora, violenta, per mi això ja està entrant en el terreny d'una masculinitat sana que es pot fer responsable i conscient del dany que està fent. I, òbviament, doncs una masculinitat que promou pues, l'autoconsciència emocional, l'autoconsciència corporal, l'autoconsciència de les idees, però també la consciència de l'altre, no? El poder veure i llegir i escoltar l'altre, percebre'l, poder-lo cuidar, no? Entrar en tota aquesta atmosfera de les cures, de l'empatia, no? I que no està renyit amb la pròpia força, no? Jo crec que una masculinitat sana també és algú que sap posar-se en un lloc a vegades de lideratge o que té força o que té iniciativa o que sap emprendre, no? Crec que no hem de penalitzar tots els nois i aquesta energia que normalment s'ha considerat masculina, no l'hem de penalitzar perquè té aquestes característiques que estan més associades a lo masculí, no? Com que hi ha moltes coses d'aquesta masculinitat que han sigut molt importants a la vida, a la història humana, i crec que les hem de poder rescatar, perquè si no el que ens passa és això, no? Que tenim un munt de joves que senten això dins ells, no? Perquè formen part també d'això, i que de sobte no se senten benvinguts en aquest nou model, no? que ens convida a revisar en clau de gènere, no? Llavors, la masculinitat sana és aquella que està al servei de la vida, i això comporta pues, la cosa de la força, però també la tendresa i la cura, no? I que s'ha d'anar equilibrant, no?
Sentim el Joan Ros, psicòleg, professor i investigador de psicologia social, que ens parla de com educar per una masculinitat sana.
Per educar en una masculinitat sana, doncs és important considerar que aquest procés és un procés al final de consciència, de sensibilitzar, i aquesta part és molt important, perquè si no hi ha aquesta part treballada és molt difícil. És també un procés al final de desaprenentatge, de construcció, sobretot dels estereotips, no? És aquesta part més cognitiva de les actituds, i sobretot és un procés de reeducació, doncs, però no sols personal de la persona, sinó també a nivell col·lectiu, a nivell social. Al final volem aconseguir una masculinitat sana, no? Lluny d'aquesta masculinitat més hegemònica, tradicional, on, per exemple, l'agressivitat estava ben vista, no? L'expressió emocional i demanar ajuda doncs estava mal vist. El que estem parlant és d'intentar aconseguir doncs diferents masculinitats saludables, no? Lluny d'aquest patró hegemònic, i sobretot doncs treballant l'empatia, valors coherents, no? Els individuals amb els socials, i confrontar i lluitar contra les discriminacions.
Una miqueta d'empatia.
Avui ens preguntem a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio com s'educa per a una masculinitat sana. La travessa de tot home és connectar el cor amb la ment, diu un dels protagonistes del documental The Mask You Live In. Un documental que us recomanem moltíssim. I la pregunta que jo us faria és: què vol dir ser home? Què vol dir ser nen? I també com homes i nens us podeu sentir complets com sou, no?
Doncs mira, en realitat tota la construcció de la masculinitat en aquesta societat actual es fa a través d'un procés de negació de tot allò que no es considera ser home o ser nen, que no es considera masculí. Llavors és un procés reactiu, no? Jo sóc en funció de tot allò que no sóc. Són com caixes, no? La caixa dels homes, la caixa de les dones, la caixa de tal, la caixa de qual. Llavors jo, per poder encabir-me dins d'aquesta caixa, que és la masculinitat, que és ser home, he de refusar tota una altra part de propostes, de possibilitats a la meva vida, que encaixarien en una altra caixa, la caixa de les dones, per exemple, no? O dels homes que no entren dins d'aquesta caixa, no? Que podria ser, com deia el Rai abans, tota la tendresa, la cura, l'apertura emocional, podria ser, bueno, tot aquest tipus de coses. Per tant, estem negant tota una part, tota una dimensió de la nostra vida, compartimentant, tallant, fent trossets i dient aquest sí, aquest no. De tal manera que som, en certa manera, si seguim aquesta proposta, des del patriarcat, des del capitalisme, des de totes aquestes propostes, ens convertim en éssers tallats, en éssers no complerts, no? Llavors tot aquest procés de recuperació ens va convertint en persones més complertes, no? A través de propostes com la d'entre homes, entre pares, propostes de treball, sobretot de treball en grup, que és un gran potenciador, perquè pots veure totes, potser hi ha un home que està representant una part que tu tens negada i la veus en aquest home, no? I dius, ah, és preciosa, és bonica, la puc assumir, la vull per la meva vida. Llavors la pots agafar i et dones permís a través del permís de l'altre. I així a poc a poc, com que ens anem reconstruint d'aquest procés en què ens han robat l'experiència humana completa, no? Ens han dit, tu ets això, i llavors només tens cabuda per fer això. I ens han negat tota la resta.
De fet, jo us he de dir que m'he trobat encara amb els meus fills que, o sigui, com no siguis una nena, no? És a dir, això encara és una cosa que es penalitza molt. O sigui, un nen, per ell, és un insult ser com una nena, no? I això encara és un d'aquests estereotips que pesa i pesa molt. No? Com es poden trencar coses així que estan tan arrelades, no? Jo recordo també un dia que el meu fill jugaven amb unes nenes en les que una feia d'àvia i l'altra de parella, i el meu fill va i li diu a la seva suposada dona, me'n vaig a treballar i et quedaràs cuidant la criatura, no? I dius, que no m'has vist treballar, fill, a mi. Mm. És a dir, totes aquestes coses tan arrelades que ja ni venen de tu, com es treballa amb tot això?
Hi ha una qüestió que és una estructura. És a dir, que tot i que en el teu nucli familiar les dinàmiques siguin més igualitàries, vivim en una estructura social en la que segueixen havent moltes més representacions estereotipades, no? Hi ha moltes més dinàmiques de poder que les criatures llegeixen i veuen de forma molt ràpida i s'identifiquen, no? Llavors, per això no és només necessari el treball personal que una o un pugui fer, sinó que és una qüestió que ens hi hem de posar tots i totes, no? A nivell estructural, des de les representacions al cinema, els contes, les distribucions dels espais, com llegim els cossos, no? I com podem anar donant cada vegada un espai més plural i més divers, no? És el que aquesta representació diversa és la que podrà fer que cadascú, la meva filla té 5 anys i s'identifica amb la cosa de les princeses i està amb aquesta pel·lícula i, bueno, quina és la meva tasca? Pues anar-li oferint altres alternatives, no? I poder socialitzar amb altres persones o amb cossos de dona que tinguin altres tipus de representacions i que tinguin més diversitat, no?
En l'adolescència ens trobem en aquestes situacions, no?, quotidianes, que ens surten amb això, no? Jo vull ser una princesa o jo me'n vaig a treballar perquè tu et quedes a casa, no? Però en l'adolescència, quin és el treball que es pot fer per una mica de construir, no?, aquesta masculinitat tòxica, no?, tan lligada a la cultura de l'abús, de la cultura de l'abús, no?, i complexa, no?
Per mi és important fer un pas enrere. Ara tenim adolescents, ara mateix hi ha adolescents al carrer, a la vida hi ha adolescents, però és important fer un pas enrere preventiu, o sigui, anar a la infància, no? I fer aquesta feina des de la infància, perquè l'adolescència és un moment també, és un moment dur, és un moment reactiu, és un moment d'autoafirmació, i moltes vegades aquesta autoafirmació és a través, igualment, d'una negació, no? De tot allò que li pots dir com a adult. I a més, com deia el Rai també abans, l'adolescent, jo tinc un fill ara de 17 anys i hi ha molta reactivitat envers el discurs feminista en moltes d'aquestes persones, perquè se senten d'alguna manera que els estem responsabilitzant de tota la situació global, no? Llavors...
Clar, i això, perdoneu, però és preocupant perquè apropa posicions com les de Vox.
Exactament.
Que hi ha un negacionisme de...
Exactament.
De quina és la realitat, no? I respecte per, de la situació mi... de drets de lluita i de progrés pel que fa a les dones i...
Exacte, exacte. I és una protecció de l'adolescent, de dir, no em carreguis amb això, no és la meva responsabilitat. No és només la meva responsabilitat. Aquí formem part d'una societat sencera que socialitza d'aquesta manera les persones. No només els adolescents, els nens, les nenes, els adults, les adultes, els vells, les velles, no? Tothom està socialitzat des d'aquest punt de vista. Llavors, per mi és una responsabilitat comuna, és una responsabilitat col·lectiva, no? De poder assumir, com a persones adultes que som, que els nens i les nenes, els adolescents i les adolescents, no fan allò que els diem, sinó que fan allò que veuen que fem. Per això la feina està en un mateix. En un mateix. Primer, abans de voler dir a un nen, de voler-lo educar en termes de gènere, en termes de sexoafectius, etc., de dir, vale, quin model li estic oferint jo? Quin model de parella està veient el meu fill?
I quin model he rebut jo del meu pare?
Quin model he rebut jo del meu pare, de la meva mare? Clar, aquí entrem en el tema de quins referents tenim.
A on ens podem agafar? Vosaltres heu fet aquesta revisió de mirar què van rebre del pare? Què sóc? Què estic donant?
Sí, i fins i tot això, no? De què estic donant, no? Per exemple, ara parlaves de l'abús. Com jo respecto o abuso a la meva filla? No em refereixo en termes sexuals, no? Sinó de com respecto els seus ritmes, com respecto la seva veu, quan ella veig que no pot fer alguna cosa que jo li estic demanant o que en aquest moment no vol, què em passa a mi amb això? No? Mm. Perquè molt fàcil dir, hòstia, és que els adolescents ara mira com estan, i és alarmant, òbviament, però anem a mirar una mica més com funcionem nosaltres en termes de consentiment realment, no? Hòstia, a mi a la que rasco una mica dic, hòstia, pues que algú em digui que no a vegades més fàcil, però a vegades no més fàcil, a vegades estic esperant el sí i ja funciono com que serà un sí, però després és un no. O sigui, amb això, el que deia el Rubén, que el treball personal, la consciència interna és com el primer pas, no?
Sí que m'agradaria afegir una coseta, això que deia el Rai, com un exemple molt clar i molt subtil de l'abús que exercim amb els nostres nens i les nostres nenes, no? I sembla que sigui normal, perquè som adults, estem en una societat adultocràtica, no? Vull dir que els adults manen i els nens tenen molt poc lloc, molt poca veu, no? Se'ls aparta de la vida quotidiana. Però imagina't un bebè, mesos, li estàs canviant el bolquer, vale? I apreta les cames, apreta les tanca, sí? I està plorant. I com a adults, amb aquest dret que sentim que tenim com a adults, forcem les cames. Aquest nen, aquesta nena, no sap dir que no, no pot dir que no encara, amb la veu, però amb el seu cos t'està dient que no. Llavors, quan forces les cames, estàs forçant el seu límit, estàs abusant del seu cos, i passa desapercebut. Sembla com si fos la cosa més normal del món.
Però això et diré que és perquè tenim pressa, perquè no hi ha conciliació possible, perquè has de passar d'una cosa a l'altra. És a dir, que en aquest d'allò el seu temps no entra dins la teva agenda, no? I això, clar, és com forçar a que acceptin i s'adaptin al teu ritme.
Clar, i fixa't que aquí estan aprenent que el meu no té valor, no serveix. Em deixo, perquè aquesta persona té molta més força que jo.
Avui, a l'Ofici d'Educar, com s'educa per una masculinitat sana en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Sisplau, el senyor tenir esperit crític.
Sentim Joan Roa, psicòleg, que ens parla de les principals creences que es troba amb els joves i que fomenten encara la masculinitat tòxica.
Doncs a nivell de creences de joves d'avui dia, en general, tot i que hi ha, no, excepcions, doncs podríem considerar que encara hi ha molt present, sobretot amb els nois, no? Potser amb alguna noia, però sobretot amb els nois, molt present aquesta idea de masculinitat, de que el noi ha de ser fort, no? De que no pot expressar les seves emocions, especialment doncs, si està trist, no? O plorar, aquesta dificultat per demanar ajuda, i encara aquesta creença una mica, no, de superioritat, no, i de certa dominació, no, de control, perquè, bueno, moltes vegades, tot i no ser-ne conscient dels privilegis que suposa ser al final noi o de gènere masculí, doncs sí que hi ha aquestes actituds, no, que són sobretot micromasclismes en el dia a dia i no en són conscients, i és el que trobo.
Amb els joves que han comès abusos, com el cas del Màgic de Badalona, quines estratègies creu el Joan Roa que s'han de fer servir?
Pel que fa una mica als joves que han comès abusos, cal veure una mica què és el que hi ha al darrere, no? Perquè no s'arriba aquí de la nit al dia, sinó que això és un procés i moltes vegades comença amb petits gestos, no? Petits micromasclismes, i d'altres vegades, no? O fins i tot conjuntament hi ha al darrere, doncs, situacions de violència de gènere dintre de la família, no? O d'abusos, i cal veure una mica què és el que ha passat per arribar fins aquí, no? I penso que les estratègies a fer servir, s'ha de realment aplicar estratègies punitives, però sobretot s'ha d'aplicar estratègies també educatives, no? De reeducació, de poder de construir, no? Tot aquest procés que s'ha construït, veure com hem arribat fins aquí i poder treballar des de la base, des dels valors, no? Des de les creences, doncs, més profundes, i intentar, doncs, generar així un canvi d'actitud i de comportaments.
Avui a l'Ofici Educar, com s'educa per una masculinitat sana, llegim el llibre El poder dels nois, de Richard Bacete. T'imagines com seria viure dins d'una caixa? Molts nens viuen així, atrapats, i no se n'adonen. A molts nens els han repetit una vegada rere l'altra que han de ser d'una manera, els més forts, bèsties, gallets, i deixar-se de tonteries, que han de demostrar la força dels seus músculs davant dels altres, que han de competir, guanyar sempre, ser més que els altres, tenir més coses, no mostrar-se vulnerables, no plorar, no escoltar. Els nens poderosos de veritat, diu Bacete, els pots reconèixer perquè escolten, expressen les emocions, es mostren vulnerables, es cuiden i cuiden les persones que els envolten i la natura. Vols aprendre a sortir de la caixa? Pregunta el Richard Bacete. Llibre també molt recomanable, El poder dels nois. Eines pràctiques, ell ens en dona un grapat, no? Per sortir de la caixa, no? La majoria de nois esteu dins d'una caixa i ni en sou conscients, no? I ell, ens proposa una sèrie de petits exercicis molt interessants per anar una mica... Vosaltres aquest llibre, imagino que com que me'l vau proposar, l'heu posat en pràctica, no? Eines pràctiques per sortir de la caixa, què em diríeu?
Jo des de fa 15 anys que sóc educador en escoles lliures, vives, i encara que estigui en aquest marc d'escola viva, d'escola lliure, que se suposa que, ostres, no?, alguna cosa ha d'haver diferent, en aquest tema del gènere i de, no?, i de com s'edifica el gènere femení, el gènere masculí, és igual. Llavors hi ha una cosa de la socialització que continua calant aquí en aquest tipus d'escoles també, no? I per mi les eines que he fet servir passen molt, molt, molt per anar trencant la separació artificial que existeix entre nois i noies, i anar acostant, i anar generant dinàmiques que els hi permetin veure's d'alguna manera, en comptes de girar-se i donar-se l'esquena dient jo sóc això, jo sóc allò, i no hi ha reconciliació possible. Són eines que passen per, vale, gireu-vos, mireu, això és una noia, això és un nen, no? I generar espais comuns de joc, no? Perquè el joc al final és una capacitat humana, no és una capacitat de nen, una capacitat de nena, és una capacitat humana, i aquí és on es troben, en el joc, sempre que l'adult que acompanyi tingui molt clar quin és el paradigma que vol oferir, també, com dèiem abans, no?
Que s'hagi fet aquesta revisió.
Exacte.
Aquesta deconstrucció, aquesta és la paraula que més dieu, no? Deconstruir, clar, que no destruir, no? Us heu de deconstruir, i això és complicat, no? Com es deconstrueix un mateix?
Bueno, aquest debat està sobre la taula, o sigui, de construcció o destrucció de la masculinitat. Hi ha perspectives que parlen més d'anem a destruir la masculinitat, perquè la masculinitat està intrínsecament arrelada en el patriarcat. Jo sóc més de construir i oferir alternatives, no? En el sentit de poder-se viure com a noi, poder-se identificar com a noi, poder sentir com algo que té a veure amb l'un masculí i que té una sortida bonica i sana, no? Llavors, què és per mi en un procés de construcció? torno a lo d'abans, no? Per una banda, ser conscient de com funcionen els meus mecanismes o els meus privilegis i les violències que exerceixo, i alhora anar flexibilitzant-me i anar obrint més espai a lo que tradicionalment s'ha considerat femení, no? Sobretot esfera de la tendresa, la vulnerabilitat, la cura, no? Llavors, per mi la cosa està en oferir experiències en què això es pugui donar. És a dir, no, jo crec que porto també 15 anys treballant amb això i el que hem fet molt és canviar el discurs, en molts casos, no? Com que hi ha un discurs políticament correcte, el que passa que les pràctiques són molt diferents, no? Vull dir, són molt més difícils de canviar. Per què? Perquè no és només un canvi de discurs, o sigui, hem de generar experiències en què els nens, en aquest cas, puguin tenir una experiència d'estar vivint-se en una atmosfera més considerada femenina i hi hagi acolliment, hi hagi rebuda, hi hagi acceptació i es pugui integrar aquesta part en ells, no? En aquesta integració és quan la identitat s'amplia i la persona pot respirar de forma més ampla, no? I tot seguit també poder veure els beneficis. Ostres, mira, has fet això i com te sents, no? Has cuidat a la Joana, has anat a buscar això per l'altra i com t'estàs sentint? Ah, vale, i què li ha passat a l'altra, no? Ostres, i es comença a veure que hi ha una sinergia en positiu, o sigui, hi ha un reforç, no perquè ens estiguem, va, reforcem en positiu, però es dona una nova sinapsis en què, hòstia, he pogut ser un nen que ha fet això, que és diferent a la masculinitat tradicional, i el que estan passant són coses bones, no?
Sí. Una de les coses que recomana el Richard Bacete al llibre és parlar bé de les nenes, i posa exemples d'homes i dones que sí són un referent, per allò que dèiem, no?, que falten referents de noves masculinitats, tot i que hi ha gent que qüestiona també això de noves, no? Perquè dius, bueno, pel fet que siguin noves no vol dir que siguin bones, no? Diguem-li masculinitats sanes, que és com, tal com hem anomenat avui el programa, no? Richard Bacete ens diu per què i a qui recomanaria el llibre El poder dels nois.
Yo recomendaría El poder de los chicos a todas aquellas personas que trabajan con chicos, que acompañan a los chicos y que todavía no son conscientes de que los chicos, los varones, los machos masculinos del siglo XXI están impactados por el sexismo, están impactados por las ideas estereotipadas de lo que significa ser hombre. Se lo recomendaría a padres varones para que se pongan delante de un espejo también. Se lo recomendaría a todas estas madres que están involucradas, implicadas en el empoderamiento de sus hijas, pero que realmente no se han parado a pensar, no se han dado cuenta todavía de que los hijos, los chicos también necesitan ser acompañados para lograr su propio empoderamiento. Se lo recomendaría a quienes me lo solicitan, ¿no? A profesorado, ¿no? A tutores, tutoras, a monitores deportivos, a entrenadores de fútbol, ¿no? A todos aquellos y a todas aquellas, pues, que quieran acompañar a los chicos en su proceso de liberación, ¿no? Para que sean lo que ellos quieran ser, que sean más libres y más felices, ¿no?
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
Els homes necessiten reivindicar un rol coprotagonista en el procés de criança i capacitar-se en la cura de les criatures. Aaron Fernández.
Avui a l'Ofici d'Educar ens preguntem com s'educa per una masculinitat sana en temps de suplement a Catalunya Ràdio, i precisament Aaron Fernández i Cristina Martínez del llibre Nous models de paternitat des de la perspectiva de gènere ens diuen: actualment ens trobem una transició entre el model hegemònic i tradicional de pare com a provador econòmic i figura autoritària construït segons el rol de treballador eficaç del sistema capitalista, i el model de pare present, responsable, disponible amb consciència i proveïdor d'afecte. I dieu que això fa que molts homes, futurs pares, rebutgin el model de pare autoritari que van rebre, i aquest rebuig genera una confusió i una incertesa, inseguretat de i jo ara en quin lloc estic i qui sóc i què vull ser i què vull transmetre, no? Amb què us trobeu a consulta, no? Aquesta paradoxa entre el que s'espera de mi, que si sóc un pare present, però també que a la vegada sigui aquella autoritat que se suposa del pare, no? Amb què us trobeu? I com es pot aquesta transició, que esteu la majoria en aquesta transició, no? Ballant a veure qui sóc jo.
Clar. No només hi ha aquesta paradoxa, sinó hi ha més la paradoxa de sóc home i sóc pare. Com a home s'espera de mi una cosa, com a pare s'espera una altra, no? I amb aquesta paradoxa que tu deies, no?, de rebutjar el model hegemònic, no?, més tradicional, més antic, i anar a buscar un altre model que no sabem quin és, no sabem quin és, el podem definir, però no està molt viscut aquest rol. Llavors, és el que deies abans, no hi ha referents molt clars de com on jo poder-me reflectir i dir, ah, vale, per aquí sí. No? Llavors, el que, dins d'aquesta polarització, no? Venim d'allà, i quan ens polaritzem cap a l'altra banda, quan fem el pèndol cap a l'altra banda, ens trobem amb homes, com deia el Rai abans, que neguen tot allò de positiu que hi havia en aquella altra masculinitat, que és una força, una claredat, una direcció, etc. Llavors, jo a consulta em trobo ara mateix amb homes que no saben molt bé com gestionar la seva agressivitat, la seva ràbia. Jo mateix vaig passar per aquest procés, no? De, hòstia, em trobo amb aquesta agressivitat i no sé què fer amb ella perquè em desborda. I quan surt de forma violenta, oi? Llavors és poder, en consulta, moltes vegades és intento donar el marc de poder recuperar tota aquesta part negada, perquè clar, anem negant coses, no? O neguem això que no encaixa a la caixa dels homes, o neguem això que no ens agrada de la caixa dels homes, però és una, com una negació. Llavors, vale, com dir que sí a tot i donar un lloc sa a tot?
Rai, què es fa amb la ràbia? Aquesta ràbia que abans ens deies que apareix, com es gestiona? I que després no et faci sentir no m'ha agradat això que ha sortit de mi, no?
Clar. A veure, la gestió de la ràbia és, la ràbia és una emoció natural, en sentit positiu, l'únic que ens avisa que també hem d'anar en compte, no? Perquè amb la ràbia, i especialment associada als homes, hem pogut fer molt de mal, no? Llavors, la cosa primer és donar-me compte de que m'estic enfadant. I això, que sembla molt senzill...
I avisar molt... l'entorn perquè fugi.
No, i donar-me compte jo de que m'estic enfadant, perquè moltes vegades molts homes no es donen compte que s'estan enfadant i llavors el que fan és agredeixen sense ser conscients de que estan en aquest estat. Una vegada jo ja sóc més conscient de que m'estic enfadant, d'alguna manera m'estic podent posar en un lloc de més responsabilitat. Llavors, aquí jo he de calibrar la intensitat del meu enuig, no? Si és per mi molt intens, jo el que recomano és afluixar una mica en el sentit de, amb el que estic interaccionant, parar la relació, si sento que això és massa intens, i anar en un altre moment en què la ràbia està en una situació de més sostenibilitat, no?
I sortir a fer un vol, per exemple, no?
Sortir a fer un vol o dir, mira, ara mateix, i això és molt important, no? Poder anunciar a la persona amb la que estic interaccionant, poder dir, mira, ara mateix això m'estava enfadant molt i estic sobrepassat, llavors necessito uns minuts per poder afluixar això i poder comunicar-me, perquè la cosa de la ràbia és que si ens la validem moltíssim, en general surt una expressió que pot fer mal, no? Llavors,
és bonic això que dius, reconèixer que estic sobrepassat.
Sí, que això és posar-se vulnerable també.
Sí,
és
dir, per això
jo amb això ara mateix no puc, no? Amb aquesta situació m'està sobrepassant, necessito alguna cosa, no? Necessito 10 minuts, necessito uns minutets per afluixar i després poder veure, vale, què és el que m'ha enfadat, no? Què és el que m'està molestant, què és el que m'ha dolgut, i en la mesura en què la ràbia està en un lloc que pot estar activa, no? Però en un lloc més sostenible, poder expressar, mira, doncs m'està passant això.
Què recomanaríeu? Aquells que ens puguin sentir, que vulguin avaluar, jo en quin punt estic, no? Jo estic... ja m'he treballat, m'he revisat, és a dir, com pot un home avaluar en quin punt està i què requeriria fer per començar-se a gestionar des d'un enfocament una mica diferent?
Jo recomanaria que busqués un punt de referència, perquè estem molt sols, vivim la nostra vida, la nostra masculinitat dins de la nostra vida des de la soledat, no? és una de les pedres del patriarcat, l'home va estar sol, l'home estarà sol, no? Llavors, per mi, envoltar-te d'un marc de referència, que per mi vol dir altres homes, un grup d'homes, un terapeuta, una mirada externa que et pugui retornar, no? Un feedback, perquè si no vivim molt dins de la nostra closca i no tenim punts de referència, no sabem, no podem saber sense una altra mirada.
D'aquí, entre homes i papadreando... Què feu en aquests espais? Què oferiu, no? Perquè es pugui fer aquesta revisió, aquest canvi de perspectiva. Anaves a dir alguna cosa? Digue-la abans de...
Sí, deia que, per exemple, en els grups d'homes que nosaltres portem, algo que ha sigut important és que els homes puguin parlar O sigui, que tinguem un espai explícit i dedicat a parlar de quines són les nostres creences en tornar als homes, a les dones, i també quines, a posar sobre la taula les violències que exercim, no? I jo crec que aquí ens han sortit moltes coses que molt sovint molts homes no havien compartit mai.
Què surt? Posa'm exemples.
Pues tema de no respectar límits, de comentaris sexistes, violents, de... ara té un terme en anglès, no me'n recordo el terme en anglès, però a la que no m'agrada alguna cosa, bloquejar, tornar-me un bloc de gel i anar-me'n, no? Per exemple, d'haver picat alguna porta, haver picat alguna taula, d'haver alçat la veu, d'haver insultat, d'haver escupit, d'haver pegat alguna vegada, d'haver violat en moltes gradacions diferents. Vull dir que des de la cosa, la violació així clàssica que coneixem, no l'he vist en els grups, però sí que he vist abusos, no? Per exemple, d'haver tingut relacions quan la meva companya o la persona en la que estava dormint, ahir estava al llit, estava dormint, no? Haver-la tocat, no? Coses que molts homes no han parat a parlar mai, no? Com que ha passat i ja està, no? I s'ha quedat allà en algun lloc darrere, i la cosa de poder-ho parlar amb el grup i que el grup comenci a identificar, vale, això és violent, perquè que això és violent fa dos dies, que comencem a veure, i hi ha molts llocs en què encara es valida com algo normal,
I quan això aflora culpa, aflora necessitat de perdó, aflora necessitat de comprendre, em comprenc, m'accepto i intento relacionar-me d'una manera diferent?
Mira, quan treballem això, jo el que veig, així com d'actituds automàtiques que afloren, és o la culpa i la flagel·lació, o l'autoindulgència, no? Com, bueno, no era tan greu, tal, no? Llavors, per mi, lo important treballar aquí és una actitud de responsabilització, que és quedar-me amb el que he fet, el que ha passat, que això és una agressió, sigui del grau que sigui, i deixar-me sentir què em passa amb això. Si no vaig tant cap a la culpa i em deixo sentir el que he fet, que és una agressió, normalment la resposta més autèntica i més honesta és que apareixi tristesa. Tristesa d'haver-me vist, de donar-me compte de que he estat fent mal, de que probablement aquest mal que he fet a l'altre ha tingut unes conseqüències a posteriori en aquesta altra persona, de desconfiança amb els homes, de dificultat en involucrar-se en una relació, d'estar, no? Però també en mi, no? Com aquesta insensibilitat, aquesta ceguera, també respon a algo que viu en mi, que és la inconsciència de l'altre i la inconsciència de la interacció respectuosa amb l'altre, no? I això fa mal i fa bé que faci mal, no? Aquest dolor, jo crec que és un dolor que ens acaba tornant més a la realitat i ens acaba posant després en una relació més conscient, no? I més sana.
I què passa en el grup de pares, amb aquest treball entre pares? Així que ell ens explicava, doncs, tota aquesta...
Abans d'això, m'agradaria afegir una coseta, això que deia el Rai, i és que és important que el marc contextual on un home s'està obrint sigui un marc de molta seguretat. I on el judici, que el judici sempre hi haurà, perquè tenim una ment que és així, no? Jutja, ens maneguem així, però que el judici estigui molt cuidat, perquè permet, i som com, a vegades jo ens imagino a molts homes com cargols, no? Que traiem una mica les banyes, però quan ens toquen una mica, ens tornem a amagar, no? Som com molt, realment hi ha molta vulnerabilitat darrere d'aquesta closca mig dura, que no és tan dura, hi ha moltíssima fragilitat, moltíssima vulnerabilitat, no? Llavors és molt important que el marc contextual, el grup que t'està acollint, que t'està sostenint, sigui un grup que et pugui mirar amb bons ulls, no? Que no et jutgi, sinó que estigui sostenint, i com diu el Rai, que no minimitzi el que ha passat. Si el que ha passat és greu, és greu, i aquí tens un lloc per treure això, per elaborar això i per sentir-te com t'hagis de sentir, no?
Els grups de pares, què passa?
Els grups de pares, els grups de pares.
per què els pares que se sentin han de provar una experiència com aquesta?
Doncs perquè, com deia abans, l'experiència masculina, i dins de la masculinitat hi ha un evento, que és la paternitat, no?
Sí.
És una experiència molt solitària i amb molt,
en molt poques referències. Tenim la referència del nostre pare, que com tu has dit abans, moltes vegades no ens agrada, i és com, vale, la referència és, si ell ho va fer així, jo ho faré diferent, no? Moltes vegades, altres no, però moltes vegades és així. Llavors, dins d'un grup de pares, jo sempre parlo en plural, paternitats, pares, perquè no existeix una forma de ser pare, igual que no existeix una forma de ser home. És plural, no? Cada home, cada pare representa una forma de ser pare.
Però si jo et digués que un pare, imagina que un pare ens pregunta ara, bueno, doncs en aquest caos que jo no sé quin pare vull ser, què em pot guiar a mi a l'hora de ser, de fer de pare, no? Que no ha de ser tan difícil.
Clar. Mira, per mi ser pare, al final, bueno, amb moltes dinàmiques als grups acabem amb aquest punt, no? Ser pare és cuidar, vol dir cuidar. Et fan un préstec, no? És una vida, no? A través teu, a través de la teva parella, emergeix una vida i et fan el préstec d'aquesta vida per una estona. Ara el meu fill m'està dient, papa, déjame en paz que quiero volar. Ja, el préstec ja està gairebé fet, no? Ja està pagat, com si diguéssim. Et fan un préstec i estàs cuidant d'aquesta vida, la posen a les teves mans i la cuides. Llavors, si dius la pregunta que feies, no? Què em pot marcar a mi com ser un bon pare, o com ser pare, o quin pare vull ser, és aquesta personeta qui t'ho pot marcar, no? Perquè per mi les cures, posar les cures al centre, és que jo surti del centre. I aquesta és una experiència que pels homes és molt revolucionària, deixar el centre.
Perquè les dones sortim ràpidament del centre.
Clar.
A l'embaràs et treu del centre.
Clar.
És a dir, ja et posa a mirar en direcció a, o quan tens un fill, encara que no sigui en un embaràs, no?
Clar.
A mirar en aquella direcció i ja les teves necessitats, adiós.
Exacte. Exacte. Llavors, tu surts del centre i poses al centre el teu fill, les seves necessitats, perquè quan neix un fill és molt dependent, és molt petitet, és molt dependent, necessita moltes coses. La teva parella està molt vulnerable i en moltes necessitats també. Llavors em col·loco en el lloc de cuidar, de tenir cura. Sí? Això em permet sortir del meu egocentrisme o del meu d'aquest tancament, si ho permeabilitzo, si ho permeto, i puc veure a l'altre. I a partir d'aquí puc construir la meva paternitat, perquè si no, és una idea que puc generar. Jo vull ser aquest pare. No, quin pare t'està demanant el teu fill que siguis? Què necessita de tu el teu fill? És un acte de servei, la paternitat.
Que bonic, un acte de servei, la paternitat. Sentim el missatge del psicòleg Joan Roa a la societat en conjunt per acabar amb la masculinitat tòxica.
El meu missatge per la societat, per poder acabar amb aquesta masculinitat tan tòxica, és que és una feina de tothom, que no sols des de l'àmbit educatiu ho podrem aconseguir, si no es treballa també des de les famílies, si no es treballa també des dels diferents entorns, des de l'àmbit social, des de l'àmbit, per exemple, de l'oci nocturn, des de l'esport, hem de fer un treball conjunt, plegats, i que tots doncs, anem en la mateixa línia, no? Poden haver-hi diferències, però ha de ser un missatge coherent, perquè els valors també una mica que s'inculquin a nivell individual, no? Per exemple, a casa o a l'escola, doncs també siguin, no?, valors que siguin coherents amb els valors de la societat, no? I que no hi hagi una forta disparitat entre el que, no?, aprenen, no?, per exemple, i el que veuen al carrer, no?, el que veuen els comportaments. I és molt important que els hi demanem a tothom també, doncs, aquesta coherència, no? I penso al final que és molt important que entre tots i totes ho puguem treballar d'aquesta manera.
I sobretot pel psicòleg?
M'agradaria dir que és molt important al final lluitar contra la part més de, no, de comportament, que són les discriminacions, i fer una barrera forta, és a dir, no tolerar cap tipus de discriminació, no, i realment doncs ser contundents en aquest sentit, perquè realment doncs es vegin on estan els límits, no, i el que està permès i el que no està permès, no, el que pot ser saludable, no, i pot ajudar a crear relacions de respecte, d'igualtat, de generositat, i el que no, el que pot d'alguna manera trencar la convivència, el que pot generar problemes i el que pot agreujar, no, aquesta masculinitat tan hegemònica tradicional que encara és molt imperant, no, dintre de la nostra societat.
Em fas una abraçada, sisplau?
Els referents que els nois troben a les xarxes segueixen sent tradicionals, quan no directament tòxics o reaccionaris. Marc Hurtal.
Doncs ja sabem una mica més com s'educa per una masculinitat sana. Acabaríem amb una pregunta. Com us hi podem ajudar, les dones, les amigues, les companyes, les filles, les mares? Com us hi podem ajudar? Què Què podem fer?
Bueno, jo crec que ara mateix és feina nostra, en el sentit de no us donaria més responsabilitats a les dones a sobre ara. Crec que és una cosa que hem de fer nosaltres i que hem de trobar nosaltres els homes també, interpel·lar els altres homes i convidar-los a fer aquesta revisió, no? Llavors,
tu no ens demanes res, Rubén. Tu que ens demanes alguna cosa? Perquè a vegades les dones també ens agradaria tant trobar aquest home ja més transformat.
Clar, clar. I
a vegades hi és i a vegades no hi és.
Mira, a mi, en el meu procés personal, el que m'ha anat molt bé de les dones de la meva vida, que m'acompanyen en la meva vida, que estan al meu costat a la meva vida, és confiança. Sentir que hi havia confiança en el meu caminar, en el meu procés. Això és el que m'ha ajudat, no? És més una disposició interna que una cosa que s'hagi de fer, no? És, sí, estoy en ello, no? Encara no he arribat a aquesta construcció, no sé si arribaré mai, no? És una cosa molt complexa. I sí que m'ajuda molt sentir que hi ha persones que confien que això és possible i que donen lloc.
Hi ha alguna cosa molt important que us hagueu de deixat de dir? És el moment, tenim un minut final. Hi ha alguna cosa molt important?
Que per mi és important treballar amb homes des de la perspectiva de la dignitat masculina. Com ara fa poc escoltava m'havien enviat un reel d'una noia que feia conya sobre el postpart, la depressió postpart masculina. Clar, per una banda ho entenc, no? De dir, hòstia, o sigui, les ties esteu parint, no sé què, amb tot el postpart, amb totes les demandes socials i tot això, i ara tu estàs deprimit perquè no tens sexe, perquè no ets al centre i tal. I això, per una banda ho entenc, i per una altra banda, jo crec que aquesta ridiculització del procés masculí, de la seva dificultat, per mi no ajuda. Llavors,
prenem nota de tot el que ens heu dit. Moltíssimes gràcies, Rai Crespi, Rubén Rodríguez, per haver-nos acompanyat avui i ajudar-nos a deconstruir el que no funciona i construir noves masculinitats que siguin sanes per tots. Gràcies als dos, una forta abraçada.
Moltes gràcies. Sí.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Té de maduixa, el cau del teixó, d'Eulàlia Canal, amb il·lustracions de Toni Galmés, publicat per Vindy Books. Jaume Centelles.
Hola.
Què ens portes avui?
Oh, un llibre de vacances, d'aventures. Un llibre tranquil, un llibre molt bonic. És la història d'uns animals que comença amb l'os, és un dels animals del bosc, que ha perdut les seves ulleres i se'n va a buscar-les i no les troba. Perquè les necessita, perquè ella ha d'anar al riu a pescar i quan, amb el que pesqui, després convidarà la ossa a sopar i veure les estrelles. I en aquestes està buscant les seves ulleres, que es troba el segon animal, que és l'esquirol. I l'esquirol també va desesperat buscant. Què busques? Li pregunta. Què busques? És que tothom en parla i no sé on està. De què parla tothom? De la felicitat. L'esquirol busca la felicitat.
Carai.
És xulo. Un busca les ulleres i l'altre la felicitat. I se'n van caminar, què caminaràs?
A vegades les ulleres poden donar felicitat. Perquè si no les trobes, ho passes malament, també.
Comença a ploure i truquen a casa del teixó, que està dormint, pam, 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 insisteixen, el teixó obre la porta i diu, jolín, estava dormint, tenia un somni molt agradable. Va, passeu. I els convida a prendre un te de maduixes. I en aquestes estan prenent el te de maduixes amb galetes de xocolata quan truquen a la porta perquè plou molt i és el llop. I el llop s'espanta, ai, Déu meu, què patirem. I al final li obren la porta, què et passa? És que he perdut les claus.
Oh.
Has perdut, aquí tothom ha perdut coses. Al final el llop diu, no, us he dit una mentida, no he perdut res. Però estic buscant un amic, tothom busca. Uns la felicitat, els altres amics, els altres la son i l'os busca les ulleres. Bueno, en aquesta estan prenent el te i l'os menja una galeta, nota la panxa així una mica estranya i es toca i nota que aquí dintre té les ulleres. Ostres. Se les han passades mentre... Se les han passades. Se la porten a cal metge i el metge diu, hi ha dues solucions, o tallem la panxa, el traiem les ulleres i tornem a cosir, o prens un xarop i ho vomites tot. Serà la segona. I és tota una sèrie d'aventures divertides en què tots busquen i en aquesta recerca de la felicitat o de l'amistat o de les ulleres que les troben i de més, van passant coses, amb unes il·lustracions molt tendres, molt dolces, amb color dels animals en color, al fons en blanc i negre. Un llibre tranquil, un llibre per parlar amb els nens de, diria, de cicle inicial, 6-7 anys, del que és l'amistat, del que és la felicitat, del que és l'estiu, del que són les aventures, del que són les vacances. Xulo, ben editat, i crec que val la pena donar-li una ullada i llegir-lo i compartir-lo, i a partir d'aquí se t'obren mil i una propostes de conversa, que és el que necessitem a l'estiu: aparcar, deixar el mòbil uns dies a l'armari, treure els jocs de taula, jugar, sortir, passejar, anar a la muntanya, a veure si ens trobem aquests animals, o a la platja, o allà on us vingui de gust. Bon llibre per l'estiu. Ah, i sobretot a l'estiu, llegir. Això és important, perquè tenim temps per llegir, eh? Això, que no se'ns oblidi.
Has perdut alguna cosa o busques alguna cosa, Jaume?
Jo crec que busques, però no saps que el que busques ho tens tan a prop, de vegades, saps? Ah, dius, busques...
Això és com una endevinalla, el que m'acabes de dir ara?
No. Busques, i en realitat ho tens tan a prop, no? Busques que la gent que t'envolti sigui feliç i ja la tens al teu voltant, o busques l'amor, o busques... no sé... algú que t'escolti, o algú que t'entengui, que això costa molt de trobar.
I la pregunta que fem a partir d'aquesta bonica història sobre el llibre El te de Baduixa al cau del teixó és: què ha perdut l'os? Atenció, amb aquest, són les claus,
sí,
són la felicitat...
Sí, tothom ha perdut coses, però l'os ha perdut quelcom necessari per algú de nosaltres.
Quina és la cosa que ha perdut l'os? Sí. Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge.
I ja tenim el guanyador.
Sí, que és...
de l'altre dia.
L'Aniol Segura.
L'Aniol Segura.
Enhorabona, Aniol.
L'Aniol Segura, del llibre, s'emportarà el llibre, el gran llibre de l'aigua.
Doncs Jaume Centelles, una forta abraçada i fins al setembre.
Fins al setembre, petons. Passeu bon estiu, tu i la família i...
igualment.
Tot l'equip.
Petons.
Una abraçada.
Adéu.
M'eduques per ser lliure...
Fins aquí l'Ofici d'Educar. Tornem al setembre i ens podeu seguir a l'estiu, dissabtes i diumenges a les 7 del matí. Us deixem a moques grasses, de bones. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, la Rosa Silloé, el Jaume Centelles, el Sergi Vives, la Lara Terrades i la Marta Butjosa. I bon estiu.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vèrtig de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah, ah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides. A tope amb la vi, a tope amb la vi, amb la vi, 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 da. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides. que porto dins és de no estimar-me prou, que la pluja em brilla als ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir, no li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Yeah, 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 yeah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferida. Entrar la llum quan et fas ferides. A tope amb la vi, a tope amb la vi, amb la vi, vi, vida. És el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura. Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. El que visc és el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura. Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. El que visc és el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura. Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja.